Muy bien, hasta la próxima. Adeu.
Radio Astel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Un minut que passa de les 10 del matí, ara sí.
Ara sí, eh?
Hola, hola.
Ara sí. Hola, 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 hola.
Què?
Ha estat bé l'Andreu aquest matí.
Molt.
Veritat?
Molt. M'ha agradat molt.
Està molt ben escrit, allò.
Compte aquí, eh?
Molt bé, molt bé. Tio, s'ho curra. Ara no s'està fent cas, està allà parlant amb la Núria, no s'entera. Ja li diré després.
Feina, home.
A la reunió. Escolta, avui dia plujós...
És una crítica positiva.
Dia... Sí. Home, és que també hi ha crítiques... Jo sempre, sí. A casa sempre ho recordo.
No? A partir de casa,
dic, escolteu, sabeu que existeixen les crítiques positives.
Clar,
no?
clar.
O aquí hi ha, és que és un forat negre i no entren, no? Es perden.
Va, escolta...
L'antimatèria de la crítica positiva.
Saps que
positiva.
Sí que és positiu?
La cistella Cabravo.
Ara.
És que per aquí anava, perquè tenim un dia plujós, que ja sí. Ens està bé, eh? Comprem la pluja a totes, perquè si no arribarà el dia que no podràs ni beure aigua. Hauràs d'anar... Jo ja ho deia al Camins. I al final sortirà Coca-Cola.
Ara.
Emplenarem les piscines amb Coca-Cola. Ja veràs tu que divertit serà això. Doncs això, un dia plujós, una mica gris, allò... Però, tenim cistella Capbravo.
Sempre li
i tenim sorteig
això.
De la cistella Capbravo.
Avui sí que sí, eh?
És a dir, jo crec que l'efecte...
I molta gent amb 5 números, eh?
Molt... Tant que jo crec que s'anul·la la... Saps què vull dir?
Una cosa
si tothom té 5, no té... és com si posessis un.
No, molta gent.
No, molta gent. Tothom. No tothom. És veritat. La gent que s'ha atrevit
ara.
A jugar amb nosaltres. Lo qual estem molt agraïts. No, que dia de sorteig de cistella Capbravo, l'efecte cistella Capbravo anul·la una mica... La tristor de la llum, de la pluja. Per tant, molt contents.
No et posa risc, si plou?
No, però jo veig que hi ha gent que sí.
A mi m'agrada, no,
A mi també,
M'agrada molt.
A mi m'agrada moltíssim la pluja.
Jo... Una mica emprenyador si has de sortir al carrer, amb el paraigua, el que sigui, però...
Escolta, però no passa cap més. No plou a Càntaros. En quatre gotetes, que a mi em fa... Jo és el que sempre penso, Joan, comparteixo una reflexió
no amb tu. No economitzem paraigües.
Que podria ser molt digna del senyor Buigas. Podria ser una mica igual. Estem al segle de la... O sigui, en el moment de la intel·ligència artificial.
Sí.
Ja estan resolent problemes matemàtics. O sigui, qualsevol dia es revelen les màquines
sí.
I fem Skynet. Viatges en el temps i de tot. Doncs l'única solució que hem trobat per la pluja...
És el paraigua.
És... obrir una coseta que se't posa aquí al cap...
Estic totalment d'acord.
I vas allà, que ho tenim molt interioritzat, però si bé ho penses, és ridícul.
Sí.
És com anar amb un bolet allà.
I et mulles, normalment.
I et mulles.
Si plou, fort, diguem-ne.
Igual no, és a dir, no. Et protegeix una mica, però tu et vas mullant. Bueno, dit tot això, dit les nostres reflexions.
Ara.
Tenim cistella Capbravo, una cistella meravellosa que us està esperant. És per vosaltres, Capbravo té aquest detall, perquè Capbravo, supermercat amb 65 anys d'història.
Barbaritat.
Supermercat pensat, dissenyat, amb tot el... Mira, parlàvem del carinyo.
Sí.
Es fan les coses amb carinyo, ara. Amb Bravo.
Tenen 3.000 allà... carinyos,
Home, 3.000. 3.000 a les 4 províncies catalanes.
Imagina't.
Un dia de fer la divisió, igual no és... vull dir, igual en un hi ha 300 i en altre 400. Igual.
Però no crec que sigui...
Hi ha províncies més grans que altres i totes aquestes coses. Però escolta, 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, evidentment són moltíssimes. Us estan esperant. Productes de proximitat, productes... l'estalvi personalitzat, no ens oblidem.
A mi em sembla això
meravellós. Ja sabem que les famílies nombroses que miren molt la pela, perquè, clar...
No, tu has de mirar això.
Hi ha un estalvi, tothom ho ha de mirar, però les famílies nombroses de vegades han de fer uns equilibris i tal.
Sí.
Ja han dit que com Capbravo, res.
Ara.
I els han donat un premi i una menció de que són el supermercat més meravellós de Catalunya, per tant, gent amb seny.
És que un supermercat... Famílies... que té per metre quadrat.
Mira, és que estic fent gestos perquè és que m'esclata el cervell. És a dir, no m'esteu veient, però jo quan treus aquest tema dic, com és possible que en un metre quadrat tinguin tantíssim producte? Bueno, no tantíssim producte. L'edifici aquell rus dels Xurs, amb 18.000 veïns, poden abastir-se en un metre quadrat de Can Bravo. És màgia així. Pura, és màgia pura. Tenim una cistella preparada,
sí.
L'ha pensat Can Bravo, evidentment, per donar-vos energia en aquest inici d'any.
Què tindrem en aquesta cistella?
Bueno, tenim, atenció. Home, ja ho saps, que l'espagueti Nero.
Ah, hombre.
Els cigrons cuits.
També.
Ui, uns cigrons cuits.
Ara em vindrien de gust a mi.
Home, i tant, amb una mica d'espinacs. Uns callos.
Espinacs.
Home, espinacs. Una olla. Ja, jo he anat cap a la part healthy de la vida i tu, hem xocat aquí, eh? De vegades coincidim, però veig que tens gana. Veig que ara mateix et dono un enciam i me'l fots de florero, no?
Sí.
Bueno, tenim els cigrons cuits, el suc de taronja.
Caviar dels matins.
Caviar dels matins. El muesli.
Boníssim.
Amb xocolata i avellanes i tot allà. Això t'ho fas amb una mica de iogurt o amb llet.
Sí,
boníssim.
Sí.
Els productes d'higiene personal, la creatina per la pell que ens cuiden, la revista Sabor i oli d'oliva.
Epa,
és que tenim... Regalem oli d'oliva. No sé si tothom pot dir això, eh? Regalem oli d'oliva. Ahir ja va uns bons calerons...
Sí.
...per la cara. Doncs aquesta cistella us està esperant. Avui tindrem el sorteig a la part final del programa. I fem una pregunta cada dia, ja ho sabeu.
Sí, tant.
Una pregunta.
Avui no serà diferent.
Avui no serà diferent. Farem pregunta. Teniu temps fins a la una del migdia, més o menys, per participar. Ja sabeu que m'agrada tirar de dies internacionals, que em dona idees, i sempre són temes com curiosos.
Sí.
Avui, mira, si tens gana, et vindrà molt bé aquest dia internacional.
Compte.
És el dia internacional de les crispetes. M'agrada aquesta cançó.
A mi...
Popcorn, es diu.
Sí, es diu Popcorn.
Popcorn.
Jo tinc una contradicció amb aquesta cançó.
Ah,
m'agrada, igual que em posa nerviós.
Exacte.
Mira,
coincidim, perquè jo quan m'he posat a escoltar-la, que ja la coneixia...
Sí, és un clàssic.
Dic, ostres, que guai és, sona super setentera, super vuitentera. Dic, però a lo millor escoltar-la durant 5 minuts et porta problemes
fort,
seriosos,
això, eh? Sí.
Et va derretint el cervell i al final vols això, agafar algú. Mira, l'ha tret el José perquè cuida els nostres...
No, és que tensa.
Doncs, Dia Internacional de les Crispetes...
Sí.
Les crispetes, jo crec que és un dels, no sé com dir-ho, dels menjars més fàcils que n'hi han. Unes crispetes ben fetes.
Sí.
Sobretot, a mi m'agrada que estiguin calentes, saps allò que acaben de fer-se, han esclatat en el seu punt de sal, ara torna la cançó i ara l'anem traient, que no us torneu boges. La qüestió, unes crispetes. El cinema...
Sí.
Tu ets partidari de crispetes, segons la pel·lícula.
Segons la pel·lícula.
Segons la pel·lícula. Perfecte. Jo també una mica, però com normalment sempre acabo veient animació o Marvel, sempre agafo crispetes.
Estem d'acord.
No, l'altre dia vaig a veure la Societat de la Neu i, claro, la Societat de la Nieve...
Lleig. Anar amb crispetes jo crec que és una mica lleig.
I Coca-Cola.
No acabaria de...
Amb gel.
Acompanyar. Uau. No ens fiquem en aquest jardí, Rafa, que després m'animo... I pot acabar ser molt lleig, aquest jardí.
Et dic una cosa, va haver un moment. De la pel·lícula...
Vas mossegar les ungles durant la pel·lícula?
No, espera't. Jo estava menjant les crispetes i vaig dir, no puc.
Perquè... O sigui, sí, vas portar crispetes a la Societat de la Nieve.
Vaig portar crispetes a
la... Mala llet, això,
Vaig entrar i tothom em va mirar malament.
Clar,
jo vaig pujar amb les crispetes allà, una mica avergonyit, perquè no ho havia pensat bé. I, clar, tu imagina't...
Estic d'acord amb tu, no ho havies pensat bé.
Cinema en silenci, tensió total... I jo... Al sortir la gent m'assenyalava i murmurava.
Mira la Munté com et mira.
La Munté mira al·lucinada perquè...
Com dient, això no es fa. Això no es fa.
Va ser una manca de delicadesa, però ja les havia pagat i dic, me les menjo.
Ai, Munté, tu vas anar a veure... Mira, ara
Carme,
li preguntarem.
Carme
Munté...
Està parlant amb la Núria.
Munté, tu vas anar a veure La Sociedad de la Nieve al cinema? Diu que no. Després et preguntaré... Diu que no li agrada patir. Després li preguntarem què n'opina de que anessis tu amb crispetes.
Digue-li. Home, i espera't, perquè encara que has estat pitjor, no ho he fet mai, però imagina't, perquè ara pots entrar un perrito caliente.
Va, sortim d'aquest jardí.
La pregunta d'avui, va, per als nostres oients, molt fàcil. Crispetes, dolces o salades? Perquè jo crec que hi ha dos tipus de persones en aquesta vida. Les de crispetes dolces i les de crispetes salades.
N'hi ha que ho junten,
N'hi ha que ho junten.
No ho entes mai?
No, jo tampoc, perquè no es pot ser del Madrid i del Barça. Saps què vull dir?
Ara.
Has de triar a la vida. T'has de definir. Llavors, jo, sincerament, les persones de crispetes dolces, sempre sospito. Jo sempre penso que amaguen alguna cosa molt turbia.
Sí, eh?
Que són persones que no et pots refiar. Com visc a casa amb dues d'elles. Imagina la tensió.
Entenc que tu... Salades, eh?
De salades, totalment.
Jo també.
De tal, salades.
Jo també.
Però aquesta és la pregunta ben senzilla. Crispetes, dolces o salades? En el Dia Internacional de la Crispeta, per optar a la nostra magnífica cistella Capravo. Respostes, si us plau, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Si vols, avui podem descansar del repte.
Sí?
O què anaves a dir? Que responguin mentre esclaten crispetes.
No. Jo vull que responguin, i a part de respondre,
a veure,
que fessin el soroll de menjar-se o una crispeta salada o una crispeta dolça, perquè sonen diferents.
Són sons diferents. Jo crec que...
Són sons
diferents. Un dia li pots portar el tema a la Clara Luna, que et parli de...
Dels sonsons.
Dels sonsons de les crispetes.
Va, 663-99-30-62, 663-99-30-62, si voleu jugar amb nosaltres i endur-vos aquesta cistella magnífica de Capravo.
Ara.
Ja ho sabeu, participeu i gràcies, Rafa.
No, a tu.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
La caravana.
13 minuts que passen de les 10 del matí. Per cert, que volia dir-ho amb en Rafa Sanahuja, i mira, se m'ha passat. Ho acabem de saber. Carlos Sainz, que ha guanyat el seu quart Dakar. Ja tenim guanyador del Rally Dakar. Seria Carlos Sainz, amb 61 anys, que guanya el seu quart premi Dakar. Després, a les 11, ens informa de tot plegat Pol Corredo, i l'informatiu i els esports. Ara sí, Carme Monté, bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Som-hi.
De què es parlarà? Amb Carme Monté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
Doncs, evidentment, ja tenim el nou Catalunya Cristiana d'aquesta setmana a les mans. Només toca saber això, de què es parlarà en aquest Catalunya Cristiana, i em sembla que d'una setmana importantíssima, eh?
Sí, perquè ho vam anunciar la setmana passada, vam dir que ens posàvem en mode Bíblia,
sí.
I així estem, perquè, de fet, a partir d'aquest diumenge, recordem, Diumenge de la Paraula, arrenca la Setmana de la Bíblia, la vuitena Setmana de la Bíblia, que
vuitena
se celebra
ja,
aquí a Catalunya,
correcte,
del 21 al 27 de gener, i enguany, a l'hora de tractar la qüestió Catalunya Cristiana, com que hi ha una efemèride molt assenyalada que té veure amb la Bíblia, sí, vam voler aprofundir. Estem parlant del 30è aniversari de la presentació de la Bíblia catalana interconfessional.
Ep.
La Bíblia que nosaltres coneixem des de sempre.
Sí, 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 sí.
Pues podem dir que compleix 30 anys, ha complert 30 anys de la seva presentació.
Boníssim.
I llavors vam voler saber com va ser tot el procés d'elaboració d'aquesta BCI que forma part ja del nostre dia a dia, sí, no? És la nostra Bíblia de referència, perquè té una història apassionant. De fet, van ser 11 anys de feina i un equip de 50 persones entre traductors, exegetes, filòlegs i correctors.
Déu-n'hi-do.
Tot plegat, liderat pel biblista Armand Puig.
Una Bíblia es tarda molt a fer, i aquesta no podia ser excepció, perquè treballar un text bíblic vol dir posar en marxa un seguit de persones, d'esforços, de circumstàncies, de projectes particulars que després s'uneixen en un gran projecte i que porten a terme el conjunt del que és una Bíblia.
Jo, si em deixes dir-ho, Carme, reconec que m'apassiona el món dels biblistes. És a dir, jo crec que tenen, han de tenir un cap prodigiós, els biblistes, per explicar-nos tot el que ens expliquen, traduir-ho a les nostres paraules, entendre perfectament aquell missatge que se'ns vol donar, no?
I, de fet, un dels grans biblistes, com ara escoltàvem...
Armand Puig, i tant.
Armand Puig, que ara el trobem molt a faltar, que té un càrrec molt important a Roma, però que, evidentment, ha fet molta tasca, i una d'elles és aquesta BCI. De fet, tot arrenca als anys 80. L'Associació Bíblica de Catalunya, que, per cert, també enguany compleix 50 anys, va creure que havia arribat el moment d'emprendre un nou i ambiciós projecte de traducció de la Bíblia. De fet, existien ja diverses versions bíbliques en català, uh-huh, algunes de més antigues i altres més recents, com la de Montserrat o la de la Fundació Bíblica Catalana. Uh-huh. De fet, en recorde, Joan, que la setmana passada comentàvem que el català, la llengua catalana, havia sigut la segona llengua romànica després,
correcte,
del toscà,
sí, sí,
a
sí,
tenir una Bíblia. Ara bé, fins i tot aquestes darreres tenien ja uns quants anys i durant aquell temps s'havien produït avenços notables, uh-huh, en qüestions com els coneixements bíblics o els criteris de traducció. Llavors va ser quan es van posar en relació pràcticament tots els estudiosos de la Bíblia de parla catalana i altres col·laboradors de diverses confessions cristianes, perquè la BCI és una traducció ecumènica, uh-huh, i es va tirar endavant el treball de traducció, tot recollint l'experiència de les versions anteriors i actualitzant-la.
Calia, però, trobar una traducció que fos l'amalgama de totes aquestes traduccions i també dels textos litúrgics que s'havien traduït mentrestant i que representés el punt de vista de tots els biblistes catalans. No tan sols d'un grup o d'un sector, sinó que hi intervinguessin tots els biblistes catalans en actiu i capaços de fer una aportació singular a l'obra.
Llavors, han pres el projecte, uh-huh, la pregunta és, val, i quins criteris se segueixen a l'hora de fer aquesta traducció? I l'Armand ens parla de tres criteris fonamentals, que són la comprensibilitat, l'expressivitat i la proximitat al text original.
La traducció pitjor que es pot fer d'una Bíblia és la traducció literal. Perquè una traducció literal és de fer una traducció literalista. I aquesta traducció literalista és cau de confusions. Per què? Perquè el literalisme en la traducció acostuma a portar enganys i males comprensions al lector. A més de ser feixuga i a més de ser artificiosa. Per tant, cal moure'ns en la proximitat al text original.
Per això deia que abans que que els biblistes han de tenir aquest cap prodigiós per entendre el missatge que se'ns vol transmetre més enllà de la literalitat, com ens deia Armand Puig. Eh?
Totalment. I, de fet, el que és molt interessant al darrer de la BCI és, com deia l'Armand Puig, aquest amalgama, és a dir, aquest posar en comú tants biblistes que hi havia en aquell moment, uh-huh, per a un únic projecte i posar-se d'acord, doncs, amb això, amb els criteris que deien. Perquè, de fet, quan tu llegeixes la BCI, a mi em passa, la sonoritat que té, el ressò... És a dir, és un llenguatge molt, molt actual,
sí, tant,
de fet, amb un català molt... De fet, seguint amb l'estil de les, amb el fil de l'estil lingüístic, es buscava un català estàndard, uh-huh, que fos el màxim de comprensible en tots els dialectes, que evités termes cultes que s'han fet servir molt a la Bíblia, però que la gent no entén del tot bé. Es va procurar que fos una llengua viva i que mantingués els registres diferents segons si era poesia, narració històrica, diàleg...
Durarà molts anys, per què? perquè és un text que ara en aquests moments té 30 anys i llegint-lo sembla que l'hagin acabat d'escriure ahir, perquè no té un marc massa estret, té un marc ampli. Una llengua catalana és autèntica, és natural, és directa, és que està carregada de sentit i no és una llengua artificiosa i una llengua excessivament determinada per un context socioliterari precís. Al contrari, intenta mantenir la riquesa del text original, però donant-li tota l'expressivitat i la comprensibilitat als dos primers criteris que necessita tota traducció bíblica.
I, de fet, com a anècdota, podem dir, per exemple, que en l'apartat de lèxic, per exemple, es va decidir canviar el cultisme proisme pel pronom altres, o fer excepció de persones per fer diferència entre persones. També, per exemple, es va estipular que era preferible el terme ovella o moltó, segons els contextos, al de bé, perquè comentava el Pere Casanelles, que també l'hem entrevistat, que és el lingüista, que bé és una paraula moderna desconeguda en gran part del català occidental.
Fixa't.
La traducció, com dèiem, va començar l'any 82 i aquesta primera fase va ser una feina molt individual de cadascun dels 16 traductors a casa seva enfrontant-se als textos segons la seva especialització exegètica. I els traductors van treballar a partir dels textos que són la base per a l'estudi de la Bíblia i per a les traduccions a les llengües modernes. I van tenir també en compte algunes de les millors traduccions modernes en altres llengües i especialment les traduccions catalanes recents. Hem parlat també per aquest reportatge amb la biblista Concepció Huerta perquè ella va col·laborar en tasques de secretaria.
Perquè una de les coses que vam fer quan vam preparar el material per donar als traductors van ser, sobretot pel Nou Testament, van ser unes carpetes enormes així amb un paper blanc grossíssim. Llavors vam agafar, per exemple, el text grec del Nou Testament. Una edició, vam anar estripant fulls, vam anar posant per perícopes el text grec. La traducció litúrgica, la traducció del Nou Testament de Montserrat, perquè el traductor s'inspirés, veiés una mica la correlació, no?
Tot aquest material, cal dir que es conserva a l'Associació Bíblica de Catalunya.
Boníssim.
Que té la seu a l'Arquebisbat de Tarragona, conserva tot aquest material que es va fer servir. I també durant aquesta etapa s'anaven fent periòdicament trobades de traductors. Eren setmanes intensives de feina que tenien lloc al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès o també al Monestir de Montserrat.
Llavors ja s'hi va començar a involucrar les Societats Bíbliques Unides, perquè el Vaticà doncs va determinar ja l'any 60 i pico que les Societats Bíbliques Unides serien les que revisarien les traduccions ecumèniques de la Bíblia, catòliques, fetes des de l'àmbit catòlic, no? I llavors ja es van quan les traduccions ja estaven bastant avançades per part dels traductors, llavors ja es van començar a fer unes trobades que venien dos professors de les Societats Bíbliques Unides a revisar les traduccions que s'havien fet, no?
I tota aquesta feina estava coordinada, liderada, podem dir, per un comitè de redacció que va fer durant 2 anys, es van tancar pràcticament, estaven entre la Selva del Camp i també aquí a Barcelona, a revisar i homologar tot aquell material. I cal dir que l'equip de redacció estava format per l'Armand Puig, el carmelita Agustí Borrell, el benedictí Guiu Camps, el pastor evangèlic Enric Capó i el lingüista Pere Casanelles, que la setmana passada parlàvem d'ell també en aquesta mateixa secció. Com dèiem, a la Selva del Camp, a la casa familiar d'Armand Puig, els carmelites d'aquí de la Diagonal de Barcelona. I en aquesta darrera etapa també es va demanar, molt curiós, a un grup reduït de persones, entre les quals hi havia la mateixa Concepció, que fessin una lectura proclamada del text per comprovar-ne la cadència.
M'encanta.
Es van posar un grup i cada dia s'anaven reunint per llegir en veu alta com sonava, com s'escoltava proclamat el text. Finalment, després de tota aquesta feinada, el 29 de setembre de l'any 93, a l'aula magna de l'actual Ateneu Universitari Sant Pacià, l'aleshores arquebisbe de Tarragona, el Ramon Torrella, va presentar en societat la Bíblia catalana interconfessional i culminaven així 11 anys d'esforços.
És una imatge que la recordaré sempre perquè va arribar les Bíblies físicament. I qui eren els que portaven les caixes del camió fins allà on es van dipositar per ser presentada Doncs el Man Puig, l'Agustí, una servidora, els mateixos que havien fet el text, estaven allà carretejant les caixes. Això és un altre un gran testimoni. Sí, era un dia gran, perquè l'estàvem esperant.
Va ser un dia gran, eh?
Sí, com veieu, aquest reportatge realment introdueix moltes anècdotes dels mateixos protagonistes, que realment és que us el recomano molt que el llegiu, perquè després, evidentment, va ser editada per l'Associació Bíblica de Catalunya, l'Editorial Claret i les Societats Bíbliques Unides, i va comptar amb dues adaptacions, a les modalitats baleàrica l'any 94 i valenciana a l'any 96. Després de Barcelona, la BCI es va presentar a cada bisbat. I una altra curiositat, Joan, és que en les successives edicions es van anar fent petites revisions fins que l'any 2007 es va fer la més important per adaptar-se a la normativa pontifícia del moment i va comptar, a més, amb l'aprovació oficial de la Conferència Episcopal Espanyola. Aleshores, es va convertir a l'edició Prínceps, o definitiva, que és la que actualment es pot adquirir en tots els formats. Evidentment, de formats en coneixem molts de la BCI, perquè fins i tot es pot trobar en una app al mòbil, té la versió online, versions per als nens... Hi ha moltes modalitats a partir d'aquesta traducció que es va fer d'edicions de la Bíblia. Per tot plegat, l'Armand Puig defineix la BCI com la Vulgata catalana.
La BCI és la Vulgata catalana, està destinada a ser adoptada a tots els nivells de l'acció pastoral, com ja era la intenció inicial, això serà així si de bo en els pròxims anys, i en la nostra voluntat, la que vam veure dels traductors va ser només una, va ser de fer un servei al poble català en el seu conjunt. Quan dic català vol dir d'expressió catalana, és a dir, també els que viuen a les Illes Balears i els que viuen al País Valencià.
Això és el que diu Armand Puig de tot plegat. Sigui com sigui, Carme, aquesta setmana que celebrem la 8a setmana de la Bíblia, d'aquesta Vulgata catalana.
Sí, sí, sí. La 8a setmana de la Bíblia, amb tot un seguit d'activitats que cal dir que arrenquen a partir d'aquest diumenge i que podeu veure, seguir a la pàgina web lasetmanadelabiblia.cat.
I també podeu seguir la Catalunya Cristiana a través del seu web, a través de l'iquiosc, subscriure-us a través del 93-409-2770. En fi, que porten temes tan interessants com aquesta 8a setmana
de
la Bíblia.
Doncs sí.
Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies. Que
a
molt
tu,
bé.
Joan.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, dos minuts i ja arribarem a 2:15 del matí. Oriol, què tal?
Molt bé, bon dia.
Déu-n'hi-do el que està passant al món i Déu-n'hi-do el que està passant a casa nostra.
Sí, sí, hi ha temes.
Anem tardat? Comencem ja?
Som-hi. There's a first time for everything. It's definitely one of the nights. I knew when I looked in his eyes that he was gonna be trouble for me. I never wanted to lie. I knew in my... I aquest tamasso... Què et sembla? Era per no tornar a posar el Perdóname del Camilo VI.
I llavors vaig estar buscant cançons amb Forgive Me. Aquesta es diu Forgive Me, és molt norantero, no? Però
sí, sí, m'agrada molt.
És xulo, és xulo.
Un tema com aquest per parlar d'esmenes.
Per parlar d'esmenes i d'amnistia, no? Cada vegada que parlem d'amnistia jo busco referències al perdó, diguéssim, tot i que el concepte no és exactament adequat, eh?
Hi ha qui s'hi refereix així.
Hi ha qui s'hi refereix així. En principi, no? S'acosta més al perdó, al concepte d'indult, d'amnistia.
Amnistia seria més l'oblit, no?
Sí, seria més l'excepció, seria més, no? El reconèixer, d'alguna manera, com hem dit algunes vegades, que l'aplicació estricta de la llei...
Que alguna cosa no s'ha fet bé.
Exacte. L'aplicació estricta de la llei no serveix per resoldre una situació que ha sigut extraordinària, no? Llavors, aquesta llei d'amnistia segueix fent el seu camí aquesta setmana hem parlat d'esmenes a la llei, no? El bloc de la investidura sense Junts va presentar un seguit d'esmenes que podríem qualificar de perfeccionament tècnic, no? És a dir, com qualsevol que escriu qualsevol cosa, no? El procés és anar millorant, anar veient que tot t'encaixi, a més amb una llei que té el focus tan posat i que té dubtes raonables sobre la seva constitucionalitat, bàsicament perquè no s'ha aprovat mai una llei d'amnistia després de l'aprovació de la Constitució, no?
Sí.
Doncs van millorant-la. Aquest bloc de la investidura va ser de tots menys Junts, no? Junts no va participar en la presentació d'aquestes esmenes, aquí va haver-hi un moment per aprofitar una crítica esquerra per haver-se sumat al PSOE a l'hora de presentar esmenes. Junts ha acabat votant a favor de la majoria d'aquestes esmenes.
I el que ha passat aquesta setmana entre Junts, Esquerra i PSOE m'ho han d'explicar bastant lent, eh?
Segueix sent aquesta capacitat que té Junts de jugar en el marc del sí però no, no? Del dir, si estem, hem investit a Sánchez, estem pactant amb ell diversos temes, però hem de visibilitzar més en el terreny de la comunicació política que en el terreny de la pràctica política, que nosaltres aquí estem molt enfadats amb l'Estat i amb tots els partits de l'establishment de l'Estat, no? Esquerra no té la necessitat de fer tanta demostració de separació. En altres circumstàncies podríem dir que això té una traslació ideològica, no? És a dir, que Esquerra, com que és un partit d'esquerres, està més còmode visibilitzant-se al costat del PSOE, que també és un partit de centre-esquerra, i en canvi Junts, que teòricament hauria de ser un partit de centre-dreta, ja fa un paper d'intentar-se separar del PSOE. El tema no és aquest, perquè aquí l'eix és l'altre, eh? És l'eix Catalunya-Espanya, i per tant, bé, Junts té una gran habilitat comunicativa, crec jo, i davant de la seva parròquia és capaç de mostrar més contundència independentista que Esquerra, quan en realitat la praxi no és tan diferent, no? Llavors, sobre aquest procés d'esmenes que hi ha hagut aquesta setmana, hi ha dos temes molt rellevants que l'independentisme segueix mantenint sobre la taula i que és difícil que es prosperin, que és la inclusió de delictes de terrorisme i aquest concepte més estrany i més jurídic indeterminat, que és el concepte de l'offer, no?
Sí.
Els delictes de terrorisme anirien enfocats a tots els temes relacionats amb el tsunami democràtic i els temes de l'offer, sobretot, quan pensem en l'offer, pensem en Laura Borràs, no? Clar, a mi, és a dir, que dos partits, o que l'independentisme, que ha sigut sempre pacífic, no? Que no ha participat mai del terrorisme, que ha condemnat històricament el terrorisme d'ETA, hagin d'estar afegint en un tràmit legislatiu que el terrorisme s'inclogui en una llei d'amnistia, que és una cosa que no té absolutament cap sentit, em sembla profundament injust. I això està passant perquè hi ha un senyor, que és jutge, que està intentant...
Senyor García Castelló, no? Parlàvem aquest matí.
Exactament. Està intentant classificar les protestes al voltant de l'independentisme, que algunes van ser protestes evidentment no habituals, diguéssim. No hi va haver una manifestació on estigués la Ronda de Dalt. Efectivament, es va fer una manifestació a l'aeroport, no?, que és una cosa extraordinària. Però, clar, és que aquest país hi ha hagut molts morts per terrorisme. És a dir, no fa gaire que hi va haver un atemptat a les Rambles, no fa gaire que uns trens de Rodalies van explotar a Totxa, no fa gaire que teníem una gent que fotia trets a la nuca a polítics i policies. Llavors, és a dir, jo si fos una víctima del terrorisme ara mateix...
M'emprenyaria sobremanera.
Profundament emprenyat.
M'emprenyaria sobremanera.
Amb que algú pretengui dir que una manifestació que potser es va excedir del que hauria de ser una manifestació normal es pugui comparar amb el terrorisme i es pugui tipificar legalment com a terrorisme. És una autèntica barbaritat. I posen els partits independentistes en una situació incòmoda d'haver de pretendre que s'amnistii una absurditat com és classificar les coses que va fer l'independentisme com a terrorisme. No?
Perdonaràs, eh? m'uneix una amistat, a part de que sempre estic disposat a escoltar el que diu, perquè és una persona molt intel·ligent, però és que a més m'uneix una amistat amb Robert Manrique, víctima de hipercor. Jo no... Vull saber el que pensa tot plegat. M'agradaria saber el que pensa tot plegat.
Seria
perquè deu estar, hores d'ara, emprenyat, coneixent-lo, deu estar emprenyat.
És que jo... A mi em sembla completament al·lucinant. En un país on, a més, una cosa que s'ha fet molt malament sempre és la utilització política de les víctimes del terrorisme.
Mm-hmm.
No?
Sí, sí, sí.
Però, clar, és que a sobre que ara es maltracti d'aquesta manera el concepte de terrorisme, és que, a més, ja no és només per la història que hem tingut, sinó perquè seguim sota amenaça terrorista. Poden seguir havent-hi atemptats, no? La policia diu que hi ha riscos d'atemptats greus. Llavors, tenint el focus i pretenent convertir una manifestació en terrorisme, vaja, jo a mi em sembla èticament profundament reprovable.
Mm-hmm. No només això, deixa'm dir, sinó que, a més, García Castellón, per tal de... Tu pots sostenir moltes coses. Mm-hmm. El que no pots ser és jutge i a sobre de l'Audiència Nacional i rebuscar-se d'una manera... No ho tindria per què dir, però ho dic. Jo hi era a l'aeroport. De quines armes m'està parlant el senyor García Castellón? De quines armes m'està parlant? De quatre extintors que igual es van tirar? Sí, d'acord, es van tirar igual quatre extintors. Jo no hi era allà en aquell moment, precisament, però vaja. Parlar d'armes? Compte,
És que, a més, el Codi Penal espanyol està prou ben fet, com perquè...
L'arma no és una pedra, eh?
Clar, i és que els desordres públics existeixen al Codi Penal. Llavors, si aquí hi va haver-hi desordres públics, hi va haver-hi desordres
públics. Doncs hi va haver-hi, punt. De fet, ho diu l'atestat policial dels Mossos d'Esquadra.
Exacte. És exactament el mateix que va passar amb el judici del procés, no? És a dir, que vam haver d'anar a buscar un concepte legal que permetés posar a la presó els líders independentistes, que és la sedició, que està pensat, quan algú va dissenyar el delicte de sedició, està pensat perquè algú vagi amb armes a amenaçar la gent per fer un cop d'estat.
No? 23F.
Exacte. Això és la sedició. Llavors, estirar d'aquesta manera els conceptes jurídics, moltes vegades ho hem dit, el problema de la separació de poders a Espanya no és tant que els partits controlin els jutges, sinó que els jutges s'estan atribuint, amb tot el tema de l'independentisme, s'estan atribuint una missió que és dels polítics, no? Que és, diguéssim, defensar la unitat d'Espanya. No es limiten a aplicar les lleis i el Codi Penal, sinó que intenten que això encaixi en aquesta missió superior que consideren que tenen, que és defensar la unitat d'Espanya.
Una cosa que m'emprenya molt, i m'emprenya encara més, quan veig que... Ostres, posicions que havien estat molt allunyades just abans de les eleccions d'aquest estiu passat, ostres, jo no sé si s'apropen a les posicions, però almenys parlen, i hi ha aquest tio pel mig fotent merder, per no dir merda, i em perdonareu l'expressió...
Sí, sí. Reforçar... Hosti,
és que...
És que, a més, participa del cercle viciós de la polarització.
Sí,
no?
Perquè, sí, sí, és així.
Fins i tot davant dels independentistes, que en els últims mesos o els últims anys han tingut una certa esperança de que hi ha camins de reconciliació, de que hi ha esperança per algunes de les aspiracions nacionals de Catalunya dins de l'estat espanyol, no? Fins i tot aquests poden tornar enrere i dir, escolti, és que si això és la justícia a la que ens hem d'enfrontar, no hi ha res a fer, no? Bé, seguim amb el tema de l'amnistia, perquè aquesta setmana ha passat una altra cosa, si us sembla, i és que hem sabut que els lletrats del Congrés, o uns lletrats del Congrés, van fer un informe desfavorable a la llei d'amnistia. Aquí, dos temes. Primer de tot, el PP, en aquest també cercle populista, no? Mm-hmm. Fent veure que la presidenta del Congrés havia amagat aquest informe amb un interès espuri, quan en realitat... En tots els tràmits, els informes dels lletrats es presenten després de que s'hagi acabat el tràmit d'esmenes. No? Uh-huh. El PP acusava Francina Armengol d'haver-ho amagat perquè ningú pogués presentar esmenes en aquest sentit. És el procediment habitual, val? Però el PP està intentant fer veure que aquí hi ha hagut un interès terrible per amagar-ho. Uh-huh. I l'altra reflexió interessant més global sobre això és que la classe política espanyola, sobretot dels partits estatals, està feta bàsicament i nodrida, bàsicament, dels funcionaris de l'Estat. Uh-huh. No? És a dir, hi ha molts advocats de l'Estat, hi ha molts registradors de la propietat, hi ha molta gent amb plaça de funcionari del funcionari. No estem parlant d'un tècnic o un administratiu, estem parlant dels funcionaris de l'Estat que fan el pas a la política. Això, d'alguna manera, empobreix aquestes institucions administratives, com són els lletrats, no? Perquè si veiem el llistat d'aquests lletrats, molts d'ells han tingut càrrecs en el Partit Popular, perquè sí, en algun moment van fer el pas a la política, no? Uh-huh. I això, d'alguna manera, dona un tint de falta d'imparcialitat i independència a aquestes institucions. Ho veiem també amb el Tribunal de Cuentas, no?, per exemple.
Veiem en molts llocs que Fem-ho curt, perquè anem fatal del temps, però la jutgessa Lamela ve d'on ve i ha acabat on ha acabat.
Ah, sí, per això.
Oi que ens enterem tothom amb això?
Perfectament.
Val.
Perfectament.
Avui vols que m'emprenyi, eh?
Perdó. Em sap greu, perquè el següent tema crec que també t'emprenyarà.
Segur. Sí que m'emprenyaré, sí.
Sí que t'emprenyaràs, perquè... Sí. Aquesta peça no és la primera vegada que la posem.
No, és xula.
Ja l'havíem posat, és divertida, no? És la versió llatina del 007.
Mai millor dit,
perquè parlarem de l'Operació Catalunya. Ai, em sap greu, Joan.
No, tira, és el que hi ha.
Aquesta setmana, La Vanguardia i el diari Oponés, no?, han estat, després d'una investigació periodística important, han anat publicant una investigació precisament sobre l'Operació Catalunya. Uh-huh. Ja teníem moltes sospites de moltes de les coses que s'han revelat, sí, però aquesta vegada sembla ser que hi ha documentació, hi ha fonts noves, no?, que reforcen d'alguna manera el que ja ens imaginàvem que passava.
34 informes, eh?
És al·lucinant, és a dir, aquí el que a mi el que em sembla més rellevant de tot és que es confirma la sistematització d'aquest procés, no? Mm. És a dir, m'imagino... Això, si un consultor els hagués recomanat com fer-ho, probablement ho hagués dit així, no? Escolti, miri, busqueu alguna coseta a la que algú es pugui enganxar. Agafeu, sí, un policia creatiu, feu que faci un informe, el porteu sobre la taula, l'analitzeu, si creieu que això pot tirar una mica endavant judicialment, porteu-ho per aquesta via, i si no, envieu al Mundo que ells us ho publiquen.
Exacte.
És aquest el muntatge. I és molt greu, diguéssim, perquè...
Absolutament.
Perquè la policia està per fer investigacions... quan hi ha indicis de delicte, no quan hi ha un interès d'un polític per fer-ne caure un altre, no? A més, hi ha coses tan descabellades com intentar implicar Sol d'Orella, no?, presidenta Coca-Cola Europa... És a dir, hi havia coses que en aquest
major
procés...
El major Trapero... Se'l vol amb una xarxa de narcotràfic? Què m'està explicant?
És al·lucinant. És veritat que en tot aquest procés, no, cosa que també explica la desconfiança que tot això genera en les institucions, algunes de les coses que aquí es van investigar han acabat demostrant que hi havia problemes de corrupció, sí, amb Convergència, sí, no, temes de la família Pujol... Tal. Clar, una cosa no treu l'altra, però dius... És a dir, per tant, per investigar aquestes coses, cal que hi hagi un interès polític al darrere. I això és terrible, perquè la investigació de delictes hauria de venir d'ofici de les institucions de l'Estat, no impulsat per intentar derrotar a un adversari polític. No? Si hi ha un partit polític que té indicis de corrupció, la policia els ha d'investigar, no perquè el ministre de torn vulgui fer caure aquest partit. Per tant, és terrible. El problema d'això és que, més enllà del diari Oponés, els mitjans de l'Estat no estan fent un gran ressò sobre això i és difícil que això tingui un recorregut judicial.
Però... tret del diari Oponés i El País, em sembla...
Poca cosa.
Cap altre diari no hi ha gaire cosa.
Poca cosa. És veritat que aquí, si això genera un interès del PSOE, perquè...
Però i el Mundo per desmentir-ho tot plegat, clar.
Exacte, evidentment. Sí, jo no sabia nada. Si el PSOE veu aquí una oportunitat de, diguéssim, desprestigiar el Partit Popular, aquí pot ser que la causa adquireixi una rellevància que seria raonable a la resta de l'Estat.
Dos cosetes al respecte a l'Operació Catalunya. Va. Una, que hi hagi un senyor com Jorge Fernández Díaz, que passava aquests suposats sobres, a més usant diners públics, perquè els sobres anaven amb escorta personal, mm-hmm, cap a Moncloa, a un tal M. Rajoy, i que cap d'aquests dos senyors, a dia d'avui, hagi dit res...
És molt
perdó,
greu.
Ahir Mariano Rajoy sí, va insinuar aquest jo no sabia nada a mi de què m'estan hablando. Mentre l'altre va fent...
Humilies. És que el problema és que l'altre va fent, sí, humilies. I a mi m'al·lucina, sí, que una persona de fe i teòricament amb conviccions ètiques i morals tan profundes pugui posar-se al fang de coses tan poc ètiques i tan poc morals.
Absolutament.
No? És a dir, és una hipocresia molt
bèstia. Aquesta és una. I que l'altre... És evident, tots sabíem que darrere de tot plegat també hi estava implicat un senyor que es diu Villarejo. Però que, per culpa de tot plegat, Villarejo ja anunciés no només a Fernández Díaz, sinó a tota aquesta gent de corruptela, que això de Sandro Rosell no tenia bona pinta, que sonava a falsedat documental i periodística, i que aquest senyor, com Sandro Rosell, que tots podrem tenir l'opinió que puguem tenir, però es passés 2 anys a presó per una mentida...
És molt greu.
És molt greu en un estat democràtic.
És molt greu. És molt greu perquè, és a dir, la llibertat, més enllà del personatge, sigui de qui sigui, és crucial, no? Llavors, tenir tancat algú a la presó quan saps que no hi ha cap possible delicte és una autèntica barbaritat, efectivament.
Escolta'm, doncs, Oriol, no sé si ens donarà temps de gaire cosa més. Fem una cosa, anem a la tupinada, però et quedes?
Va, sí.
Sí?
Sí.
Va, som-hi, la tupinada.
La caravana, amb Joan Trias. La tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és el inglés.
És una sensació... Perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas. És una sensació.
Pedro Sánchez, oferta.
I com a pobre que ha de donar-nos les notícies a les 11 del matí, dic encara, pobre, la collarem ben bé. Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què ens portes avui a la tupinada?
Doncs mira, si us sembla bé, comencem amb aquest vídeo de Xavier García Albiol.
Ui, un altre.
L'heu vist o no, a les xarxes?
No.
Un vídeo que ha corregut aquesta setmana i en què se'l veu amb 2 morats a la cara.
Ai.
Sí, sota els ulls té 2 morats, com si l'haguessin apallissat.
Sí?
Doncs així, com si l'haguessin apallissat.
Compte aquí, eh?
Sí, sí, sí. Ell mateix ho explica en aquest vídeo de per què té aquests morats.
Sí que, pues bueno, sus morados son bastante aparatosos, y entonces imaginaros que yo salgo por la calle con estos morados y habrían muchos vecinos que pensarían que si alguien me ha pegado y tendría que estar dando explicaciones constantemente que no me ha pegado nadie, y es un tema de una intervención.
Con estos morados y con la cançó I Follow Rivers de fons, també t'ho dic.
Clar, és
no,
que
una mica?
És sensacional aquesta cançó de fons.
Això és una persona estètica, oi?
Sí.
Oi que sí? I, vaja,
ah, no ho sé, això.
Sí? És la meva sospita. Perquè jo crec que hi ha algunes intervencions estètiques a la cara que et deixen així.
Crec, diguéssim. Oriol?
Crec.
Val.
Sí, sí, crec. Ja, sí que em veus bé, Joan. Clar, vosaltres no em veieu, però el Joan em veu tan guapo que penso, això de ser artificial,
sí.
No?
Tot s'enganxa, veig. De
sí,
seccionista,
tot
enganxa, seccionista.
Va. Doncs la veritat que jo no ho sabia, no en tenia ni idea. O sigui, és veritat que si és una operació de vista, normalment no surten aquests morats, si et fan un làser i poden sortir crostes i així, però morats així no. Llavors jo estava una mica descol·locada.
Clar.
I res, bàsicament, doncs, el que ha decidit és no sortir al carrer perquè no l'estiguin preguntant tot el dia què li ha passat i diu que fa, doncs, feina a l'Ajuntament.
Mira, fa... Teletreball, sí, sí.
Sí, sí, mira. I més enllà d'això, també tinc un altre moment de la roda de premsa del govern d'aquesta setmana,
sí?
Que ja sabeu que últimament ens va molt això de fer jocs de paraules amb la sequera i amb l'aigua. Doncs aquesta setmana vam tenir un d'aquests moments.
Intervé ara Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola Catalunya.
Sí, bona tarda. Molt breu, perquè és tard i no vol ploure, desgraciadament.
Tant de bo.
Però, per tant, és tard i seré molt breu.
És tard i no vol ploure.
No, clar. Ja no plou, a Botzé Barrals, eh?
Sí, exacte. A veure, com també es podria dir, val més bona pluja que el Palau del Rei, eh, Joan?
Sí, sí.
Però a veure, en fi.
Apunta-la. Apunta-la. Saps més, tu, de pluja o no?
Plou sobre mullat, però no és veritat.
No. Però jo crec que els polítics a vegades no en pensen a l'hora de fer servir algunes expressions desafortunades com aquesta. Canviant de tema, però, que tant parla de pluja, al final faré com si sentís ploure.
Si sentissis ploure, Joan. Doncs a veure, anem ara a la proposta de Collboni de posar aquesta figura de l'alcalde de nit que ha causat molt de rebombori a les xarxes socials.
Ui, Xavier Trias, que ja s'ha autodescartat, per ocupar aquest càrrec.
Sí, ja va dir que ella jubilava i que no... No sé, qui veuríeu que pogués fer d'alcalde de nit?
S'ho en els jardins, eh?
Si vols t'hi poses i si vols no t'hi poses, eh, Joan? O sigui.
Jo xarxes ets una candidata que m'agradava molt,
qui?
Que era la Candy, no? La
pastanaga
bullida.
Ah, sí, la pastanaga
bullida de TV3. Sí, sí, la vam posar aquí.
Seria una bona opció.
Seria una bona opció.
Seria una molt bona opció. Sí. Altres usuaris han dit que podria ser Joan Laporta després que pengés aquest vídeo famós amb la família reial de l'Aràbia Saudita. També hi ha qui ha apostat per Ada Colau després que celebrés d'After al Sónar. Al Sónar, com tots recordarem.
I a tots els concerts de Pau Ballbé, eh? Això vull dir, això.
Ah, això no sabia.
És molt fan de Pau Ballbé.
Però te la trobes?
Sí. Ho dic perquè jo també soc molt fan, ja ho saps. I concert que he anat de Pau Ballbé, concert que...
Doncs mira, aquesta sí que no la sabia.
No me l'esperava, tampoc.
Sí, o sigui, me l'esperava com que hi pogués anar un dia puntual, però mira, així tan fanàtica no ho hagués dit, tampoc. Bé, en fi, ja veieu que hi ha per donar i per vendre, que tothom doncs, pensa que hi ha un candidat o n'hi ha un altre partit.
Sí. Jo crec que Judit Casellas ho faria prou bé, això, també.
Ui, de nit jo no, Joan.
No?
No.
De nit estàs per altres coses, de nit.
Jo, exacte. Jo treballo de dia, que m'agrada més. I més enllà d'aquest alcalde de nit, sabeu també que aquesta setmana ha tornat a ser un terrabastall polític perquè els partits han tornat a jugar a contrarrellotge.
Sí.
El PSOE va presentar les esmenes a la llei d'amnistia juntament amb altres partits com Esquerra a les 6 de la tarda i un segon. A les 6 de la tarda i un segon. I ja ha sortit el Partit Popular que no en deixa passar ni una i que diu que ho vol impugnar perquè està fora de termini.
Per un segon.
Per un segon.
No.
Clar,
si té raó, té raó,
No sé, les universitats online, aquestes o les no online, no? Quan s'han de presentar treballs també són molt estrictes amb això.
Sí.
Un segon. És que això és 18.002.01, eh? És que és,
sí,
és,
sí,
que és
sí,
molt
sí,
poc,
sí,
eh?
És molt poc. Però, clar, objectivament, està fora de termini.
Sí. Necessiten un rellotge com aquest de la ràdio, que marca també els segonets.
És veritat que no, quan et passa això a la universitat online, dius, ai, no pot ser. O sigui, en aquell moment t'entra de tot.
Jo també penso, clar, fem una cosa. Tu quan presentes tota la documentació, si no erro, el funcionari de torn ha de signar allò o ha de donar un comprovant d'alguna cosa, no?
Sí.
Respecte a ho ha rebut. Per tant,
clar, hi ha hagut un marge...
Hi ha un decalatge aquí que no estem comptant. Jo crec que l'entrega és abans del segon.
Clar.
Ah, però el segell...
Però el segell és el segon.
Posa un segon.
Clar.
Realment és el segon que has tardat a posar el segell.
Podria ser això, a veure què diuen.
Clar.
Ah, també m'agrada aquesta visió dels fets.
Sí, jo diria que va per aquí la cosa, però vaja, no ho sé.
A veure, i més enllà d'aquest moment, que ja veurem com acaba,
sí.
No podia acabar el dia sense aquesta polèmica sobre el sorteig de Nadal a un municipi de Jaén. L'heu vist, aquest vídeo?
Sí.
Ai, sí.
Ai.
Aquest si voleu veure, els oients que ens estiguin escoltant, és molt bo, es pot trobar també a les xarxes de fabricació pròpia.
Sí.
Per aquells que no l'hagiu vist, en tot cas, es veu el regidor de comerç d'aquesta localitat remenar les paperetes del sorteig i en treu dues. I la primera no hi ha marge de dubte, perquè a més la treu una nena que hi ha allà al costat,
sí.
Però amb la segona hi ha molt marge de dubte. Per què? Doncs perquè entre que treu la primera papereta i la segona es posa la mà a la butxaca...
Correcte.
I la papereta que treu de tota aquesta munió de paperetes que hi ha està molt arrugada. O sigui, és que realment és molt petita i està molt arrugada.
Quan llavors, les altres, les de l'urna, estan totes estan desplegades, diguéssim.
Exacte.
Totes desplegades. Llavors jo vaig passar el vídeo a càmera lenta...
Sí.
I realment penso que sí que se l'ha tret de la butxaca. O sigui, no
mira,
es veu clarament, però és que tots els indicis fan pensar que sí.
Sí, fan pensar que sí.
Fan pensar que
claríssimament
sí.
Que sí. Jo de primeres, quan vaig veure el vídeo, no vaig pensar malament.
Jo igual.
I vaig pensar que aquest home ni s'ha posat la mà de butxaca, és a dir, s'ha recol·locat els pantalons. T'ho juro que vaig pensar. Saps allò que va fer Pedro Sánchez amb el traje davant del rei? Que va ser molt criticat per fer-ho?
Sí.
Doncs pensava que havia fet això. Però mirant el vídeo a càmera lenta, sí que és cert que alguna cosa estranya hi ha allà.
Jo mentre el mirava, també, el moment mala butxaca costa de veure, ara, el fet que la papereta que treu...
Clar, és aquí
sigui
on...
una fracció petitíssima de totes les altres que no estan plegades...
Sí.
Això m'importa a sospitar.
Clar.
Necessita consell del Mago Pop. Segur que sí. Si fos Mac, diguéssim. O potser tenen un Mac en aquell poble, el sorteig de l'any que ve, que el faci, el Mac.
Ai, Déu meu.
Sabeu que se sortejava o no?
No en tinc ni idea.
Eren 550 euros per gastar al mercat local.
Ah, mira.
O sigui, és que és clar, és la reacció que heu fet vosaltres, que el premi realment està molt bé.
Compte, eh?
Que jo potser també m'hauria plantejat fer trampes.
Sí.
Que...
La propera... El proper Nadal... ja et donaré jo un numeret per la cistella.
Gràcies, Joan.
Això val calés, però...
Ja ho parlarem.
Quan val?
Però escolteu, el llumet vermell està encès, us ha sentit tothom, eh?
No, ara no.
Què va.
Em parles amb veu baixa per la ràdio?
No, no.
Avui és el dia dels vaticinis?
No.
Perquè ara els estava buscant dient, un moment que no els detinc mai.
No, és el primer dia de febrer. Per els vaticinis els vam fer el gener.
Exacte.
Per tant, és el primer dia de febrer.
Vale, perfecte. Ja ve tranquil·litzat, perquè dic un moment que ara, no m'acabo de recordar com eren i dic, potser s'ha quedat l'Oriol perquè és el dia de fer-los. Però això... No ho sé, jo que són aquests els moments que m'han agradat més aquesta setmana. No sé si en teniu algun altre en ment que us hagi semblat així curiós o no, però...
I aquest del sorteig, a mi...
Aquest és dels millors.
M'ha matat.
Jo ara tinc ganes de veure el vídeo de l'Albiol, eh? Perquè això no... Això
jo tampoc l'he vist, eh? Sí. Jo tampoc l'he vist.
El va penjar dilluns, si no vaig equivocada. El va penjar dilluns. Sí. A més, se'l veu clarament, eh? O sigui, se li veuen els dos morats molt clarament. Està ell assentat a la taula de l'Ajuntament i res ho explica. A més, em va sorprendre, no, que han comentat la cançó de fons, que a més, si l'analitzes i la tradueixes al català, ve una mica a dir, segueix-me les profunditats. I clar, dic, a veure, no sé com interpretar-ho. O sigui, pot ser que el viol no... li agradi ser seductor, s'hagi fet aquesta operació estètica i per això hagin posat aquesta cançó de fons de segueix-me en les profunditats. Vull dir, tot pot ser, no ho sé. En fi, sí, recupereu-lo perquè sí, realment aquest vídeo està molt bé i és digne d'entrevistar-lo fins i tot, Joan.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Sí, t'escoltem els butlletins informatius a partir de les 11 del matí. De moment, però fins les 11, que ens quedem amb l'Oriol Vidal-Barraquer, que ens porta més temes un dia com avui. I volíem parlar també d'això. Vinga, va, nou tema.
Va, Changes, de David Bowie, perquè aquesta setmana ha passat una cosa, i és que...
T'ha deixat a tots?
S'ha reformat la Constitució.
Ep. Compte. Ha passat una mica com quan ja es va reformar.
Exacte.
No gaire.
És a dir, aquesta és la tercera reforma constitucional que hi ha hagut.
Sí.
Probablement és la menys estructural, cosa que també, diguéssim, ha fet possible que es canviés. No? De fet, és una reforma, però es podria dir que és una actualització en termes, diguéssim, per adaptar-los una mica... No vull dir-ne el llenguatge políticament correcte, però sí el llenguatge...
Més actual.
Més actual, sobre com ens referim a les persones amb discapacitat. No? Perquè fins ara la Constitució parla de persones disminuïdes i s'ha canviat a persones amb discapacitat. És veritat que hi ha alguna gent sorpresa, perquè últimament el terme amb el que ens referim a persones que tenen una discapacitat és persones amb diversitat funcional. No hem arribat, diguéssim, al terme més modern, però sí que ens hem quedat amb un terme més actualitzat i sembla ser que té el suport dels representants i associacions de persones amb discapacitat. Les altres dues reformes que hi ha hagut, la primera va ser el 92, que era una adaptació, bàsicament, per permetre a la normativa europea que fa que els ciutadans comunitaris puguin votar les eleccions municipals dels seus països, visquin on visquin, dins de la Unió Europea. I la segona va ser molt més polèmica, que és quan els homes de negre, que se'n deien en aquell moment, no?, amb la crisi del 2008 i els anys següents, van fixar a la Constitució la necessitat de controlar el deute públic.
D'un dia per l'altre, eh?
D'un dia per l'altre. Aquesta sí que va ser amb nocturnitat i alevosia. En aquesta reforma Vox hi ha votat en contra, evidentment, no? Una mica l'argument és que podia obrir la veda, doncs, a més reformes, però al final encaixa molt bé amb la guerra cultural de Vox,
sí,
no?
Sí,
amb el que ells diuen l'antiwokisme, per entendre'ns, sí, no votar a favor d'un canvi conceptual com aquest.
Va, i ho farem curt, però anirem a l'últim tema, que a mi sembla molt interessant. Caucus d'Iowa.
Caucus d'Iowa. Hail to the Chief, que és la cançó aquesta, que és l'himne del president dels, sí, Estats Units, i és que s'ha donat el tret de sortir a la campanya presidencial dels Estats Units amb les primàries republicanes a Iowa. Recordeu que les primàries, una cosa que aquí passa poc, però són les eleccions dins del partit per escollir el seu candidat,
sí,
i Trump ha guanyat amb un meravellós per ell, diguéssim, 51% dels vots. Per tant, és molt difícil que els republicans escollin algú que no sigui Trump per guanyar aquestes eleccions. Des d'aquí ens costa molt d'entendre, eh? Per què Trump té tant d'èxit. Som víctimes d'una polarització a la que nosaltres estem començant a arribar, tinc la sensació. Veurem què passa, perquè Biden tampoc sembla que estigui en el seu, sí, millor moment per batre les eleccions.
Mira, ara et faré fer un vaticini i el deixarem dit ja. Queda, eh? Queda. Els caucus d'Iowa, que són el tret de sortida de les primàries, diguem-ne.
Sí, sí.
Veus Trump, de nou, a la Casa Blanca?
És molt difícil. És dir, necessitaria una moneda ara per tirar-la a l'aire i dir-te si sí, si, si, o si no.
Jo m'aventuro, eh?
Tu creus que sí?
Jo crec que sí.
Doncs va, jo crec que no. Així ens llevem un cafè. Va.
Exacte. Oriol Vidal-Barraquer, com sempre, un plaer. Moltíssimes
igualment.
Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.